solen fer sense roba. Que els passos importants es solen fer sense roba. Que els passos importants es solen fer sense roba. La vida és curta dintre dels teus llençols. La vida és el que passa abans de la mort. La vida és maca i més maca quan tens sort. Els moments expliquen el que ha de passar. Els núvols creixen i la pluja caurà. I si vols escapar, ja ens enviarem postals.
Is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Hi ha moments incombustibles. La connexió eclèctica cada dijous a les 8 i divendres a les 9 del vespre a Ràdio L'Escala 107.6 de la teva FM. On acaba el llenguatge, comença la música.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts tocats de dues, i a Ràdio L'Escala obrim un dimecres més l'espai Alcaldia. Des d'ara fins a les dues, en directe, amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala. Molt benvingut una setmana més, alcalde.
Gràcies, Abel, molt bon dia a tothom.
Aquest tothom que hi és a l'altra banda i ens consta perquè en parlem habitualment i perquè ens fan arribar comentaris, aquest tothom és convidat a dir-hi la seva en aquest programa via telèfon o via WhatsApp. Trucada directa al 972-77-1000. Què li preguntaríeu a l'alcalde? Què us preocupa? Quin tema us agradaria que comentéssim? Quina opinió us agradaria extreure de l'alcalde ara que el tenim assegut a l'estudi en directe i a la vostra disposició? Podeu fer-ho a través del telèfon o podeu fer-ho a través d'un missatge de WhatsApp. Missatge de text o missatge de veu al 627 40 53 99. 627 40 53 99. Encarem ja el tombant de mes de gener, anem cap a finals de mes i avui, Víctor, encetàvem informatiu parlant d'una d'aquelles novetats, ara ja no és ben poc novetat, però va ser una sorpresa important en el seu moment perquè no en coneixíem antecedents, com és la targeta bonificada. La targeta bonificada d'aparcament que permet als residents o treballadors de l'escala aparcar en zona blava, els espais delimitats com a zona bonificada, aparcar-hi per un euro al dia i sense haver-se de preocupar si el rellotge corre, si s'acaba el termini que havíem pagat de zona blava o no. N'hem parlat avui perquè s'ha obert el període de renovació de la targeta, que té una validesa de dos anys. Per tant, sobre la del període 2018-2019, amb poques novetats, pràcticament el format és idèntic i segueix una normativa que ha demostrat que era vàlida i que sí, és acceptada per molta gent.
Sí, sí, per precisar, no és exactament, no és la renovació de la targeta, sinó de l'adhesiu, que s'ha de l'enganxina, que es col·loca en el parabrises. La targeta, que és el que et dona dret a treure el tiquet, aquesta sí, doncs el que la conserva és perfectament vàlida. I aquesta enganxina sí que la renovem cada dos anys, això ens permet també actualitzar tot el que et sents, per tant segur que hi ha hagut d'altes i baixes i és el moment de detectar-ho. I és una, tal com dius, és una proposta que doncs, ja fa uns anys que funciona i que estem molt satisfets i que no només et dona dret a aparcar tot un dia sense limitació horària i, per tant, sense estar preocupat pel rellotge per un euro, sinó que a més et permet marxar, tornar i amb el mateix tiquet tornar a aparcar en una d'aquestes zones delimitades com a zona bonificada, que per recordar-ho doncs, a tothom, doncs, són aquests del nucli antic, el Rond del Pedró i el Passeig Lluís Albert, que això a l'estiu. A l'hivern aquestes zones són de pagament lliure, són lliures, per tant no són de pagament, i com a zona bonificada d'hivern únicament aquest hivern passat vam introduir aquest espai de Plaça Nova, perquè era un espai que era molt difícil trobar aparcament i per tant calia fomentar la rotació. Una possibilitat era fer-ho zona blava doncs, com tota la resta, com l'Enric Serra que tenim, per exemple, però ens va semblar que li valia la pena donar avantatge als residents, en època d'hivern, que no hi ha massa, doncs, massa problema, i per tant aquesta zona serà bonificada. I a la zona de Riells doncs, també tenim alguns espais delimitats, el pàrquing del Neantré, que en diem, i el de la cantonada Camp Rabassa, amb l'Avinguda Montgó, també és una zona bonificada, i ara introduirem una nova, que serà del Camí del Palau, un espai que ara no està asfaltat i que doncs, amb aquestes obres de l'Avinguda Montgó abans de l'estiu l'asfaltarem i el pintarem i també serà bonificada. Per tant, és una proposta que ha funcionat molt bé i que n'estem satisfets i que permet també segurament introduir alguna millora de cara al resident. Jo crec que encara hi ha marge de millora pel que fa a les condicions d'aparcament, sobretot de l'hivern, i per tant veurem si en el futur doncs, ho treballem una mica més i podem oferir alguna cosa més.
Es pot ben dir que el tema de la bonificada ha obert una categoria nova en les categories d'estacionament,
sí,
no? Perquè la zona blava facilita que hi hagi rodatge, certament, a les zones, especialment a les zones comercials,
sí,
però penava aquella gent que viu en una zona comercial. I que d'aquesta
sí,
manera, pagant, sí, però pagant una quantitat molt més modesta, pot tenir el cotxe, l'horari laboral, per exemple, si es tracta d'un treballador, o la jornada, si es tracta del resident del primer o segon pis, d'una zona de botigues.
Exacte. Al final estem parlant de rotació i estem parlant de mobilitat, i jo crec que aquí hi ha moltes possibilitats. Per tant, bueno, això ha funcionat bé, la zona bonificada. Hem també identificat uns espais aquí a tocar d'on som, de l'estudi de ràdio, Aquí també hi ha un espai pintat de vermell que dona dret a aparcar 10 minuts i que sense massa control, però jo crec que l'autogestió funciona aquí perfectament i, per tant, no hi veus cotxes aparcats durant tot el matí, sinó que és un espai de molta rotació.
Això en podem donar constància, eh? Era una cosa que ens preguntàvem amb en Joan i altra gent que passa per aquí a la ràdio, diu, però això es respectarà? Sí. No sé si és pel color, que és molt fort el color vermell,
sí,
la gent diu, home, aquí, només per veure aquest color, m'hi aparco però me'n vaig.
Sí,
i dono rodatge.
Una mica amb la recança, saps que estàs aparcant en un espai... Que
és evident que no és una zona d'aparcament lliure.
Exactament. I això també segurament ampliarem aquestes zones amb aquest tipus de règim d'ús, diguéssim, també en alguns altres espais del municipi que ho requereixen, i per tant aquí tenim camp per recórrer i s'està estudiant alguna proposta fins i tot de cara a aquest proper estiu.
Ara que toquem a zones blaves i parlem de vialitat, actualitzem informació de zones d'obres, perquè aquesta setmana, per exemple, el carrer Enric Serra, el carrer Major, pràcticament en podríem... havia estat en el seu moment també, l'obra va pujant, el tram que va de la platja fins a les places de l'església i de l'Ajuntament, i aquesta setmana, des de dilluns, doncs ja es desvia el trànsit a partir de plaça de l'església. Com evoluciona, quines dades s'entenen aquesta setmana que hem hagut de canviar a nivell viari?
Sí, perquè aquesta rasa que va començar des de la placeta del Peix i anava pujant fins a la plaça de l'Ajuntament, plaça de l'Església, ha arribat al carrer del Mar i, per tant, aquí s'ha hagut de tallar i ja s'ha hagut de tallar, òbviament, abans a la mateixa plaça de l'Ajuntament i desviar per Santa Màxima. Per tant, no poden baixar els vehicles i no podran fer-ho durant els 2 mesos i escaig que pugui durar encara l'obra, perquè, com sabeu, doncs, hem anat explicant sempre que el termini per finalització d'aquestes obres és la Setmana Santa, és una mica el moment en què l'escala està a punt, i per tant tot el que tenim en marxa, la voluntat, i jo crec que m'atreveixo a dir que serà així, que per Setmana Santa ha d'estar acabat. Per tant, aquesta obra no és una excepció, i a més és un espai molt concorregut, un espai dels més comercials del municipi, per tant tenim tot l'interès en que aquestes obres avancin a bon ritme i que per Setmana Santa estiguin acabades. Els que necessiten entrar al carrer del Port o fins i tot al carrer del Mar, doncs hem habilitat un recorregut alternatiu, els cotxes poden baixar pel carrer de la Torre, i quan arriben a Pequín, que fins ara doncs òbviament no s'hi podria passar, és una placeta i per tant no és un espai de circulació de vehicles, ara ho hem fet temporalment, hem tret aquests testos i habilitarem aquest espai, i per tant es podrà baixar a la Torre, a Pequín, i pujar pel carrer del Port durant aquests 2 mesos fins a Setmana Santa, i per tant l'àrea doncs, que necessita segurament que arribi el vehicle, doncs hi arribarà a partir d'aquest recorregut. I això pel que fa a aquesta obra concreta de l'Enric Serra. Tenim encara l'enllaç aquest entre les dues, la primera i segona fase del front marítim, la zona de la platja que en diem, i el port d'en Perris, que és el General Poc i el Corriol de l'Usac. Això està també en marxa, és una obra molt, molt petita, amb un cost també molt reduït, i aquesta, doncs, en poques setmanes hauria estat totalment acabada i també van a bon ritme. I aquí s'acaben les obres que fem al nucli antic.
Sí, però... s'hi va fent aquest temps tan primaveral, els operaris poden treballar amb tranquil·litat sense els retards que ocasiona cada període de pluges o de tramuntanes fortes, que si es treballa prop de mar impedeix treballar normalment, entenc,
sí,
no?
Sí.
L'altra zona, dèiem.
L'altra zona és la zona de Riells, aquí hi ha dues obres també importantíssimes. Una, doncs no hi ha cap mena de dubte que en poques setmanes o mes i mig màxim estarà totalment acabada aquesta prolongació del passeig de Riells. Ja hi ha el formigó, hi ha l'enllumenat, i aviat començaran a posar peces ja, i veurem que avancen de forma ràpida. I l'actuació que es fa a l'espai de la Clota, en diem, aquella mena de jardinet, aquella part de Sauló, doncs aquesta ja no afecta la circulació i, per tant, també estarà per Setmana Santa en tota seguretat, però en qualsevol cas no genera cap mena de problema, fins i tot ara, en aquest moment, que s'està executant. L'altra és l'Avinguda Montgó, que és una artèria principal, sempre ho comentem, un espai que necessitava de forma urgent una millora per l'activitat comercial que s'hi desenvolupa i també per l'espai de gaudi, de passeig, de bicicletes i d'imatge de tot aquest espai. I aquesta també tenim un plàning molt i molt mil·limetrat, i també tenim la garantia que per Setmana Santa estarà acabada, malgrat que ara al començament ha anat la cosa una mica més lenta perquè s'havien de fer coses més de precisió, més de serveis, però això va avançant i ja s'han fet els primers enderrocs, els primers formigonaments de la banda de muntanya, i tot això irà seguint a bon ritme segurament fins a arribar a finals de març.
Capítol regular de repàs d'obres, i sempre quan som als mesos d'hivern és quan se'n concentren més en una població com l'Escala. Evidentment, a l'hivern s'endreça la feina per tenir la població ben envellida quan arriba el bon temps, Setmana Santa o estiu, no?
El que passa és que hi ha dos elements aquí que val la pena comentar. I és que per fer obres a l'Escala i en poblacions turístiques com la nostra és difícil trobar el moment. I quan són obres de certa entitat també és molt difícil ajustar-ho als terminis. El mes d'octubre és un mes encara bastant bo. El desembre, si comences el novembre una obra, el desembre és un problema, perquè hi ha activitat comercial també, hi ha els Reis, hi ha tot el Nadal, també és perillós. Si comences després dels Reis al gener, Setmana Santa com aquest any acaba molt aviat, també tens un espai, un termini, doncs el calendari ens apreta molt i això ens fa patir. Per tant, això, primera reflexió. I segona, que entén perfectament el neguit en zones on hi ha obra, el neguit dels veïns. Per tant, aquí també jo crec que hem de demanar disculpes o paciència, més que disculpes en algun moment, doncs segurament també, però en definitiva paciència.
Ara l'alcalde ho diu, entenc, per aquest tram del carrer Enric Serra de la platja, sí, fins a la plaça de l'Ajuntament, perquè hi ha molts comerços oberts tot l'any.
Exactament.
Que aquesta gent com s'hi posa davant d'unes obres,
sí,
així?
Sí, doncs és lògic que això generi neguit, perquè l'hivern és molt dur i el petit comerç doncs pateix a l'Escala durant l'hivern, està clar. Però, esclar, si ens creiem que la millora de la via pública té un retorn evident pel comerç i per la millora de l'espai i per tota l'activitat que s'hi pugui desenvolupar, doncs inevitablement s'han de fer aquestes obres, s'han de millorar aquests espais, s'han de fer més comercials, i aquestes obres van en aquesta línia, sens dubte, i per tant una cosa doncs porta a l'altra. Per tant, aquesta paciència jo crec que s'ha de tenir, i vaja, jo de tota manera és veritat que generen incomoditats i com hem de ser conscients i hem de ser molt curosos i hem d'estar molt i molt a sobre d'aquestes obres.
Home, perquè no hi hagués
fàcil fer-ho.
Perquè no hi hagués cap incomoditat que s'hauria de fer, no fer obra.
No fer obra, exacte. Perquè els períodes en què es pot fer obra són els que són els d'hivern, està clar, i són molt, molt, molt segmentats, a més. No tenim un període de 5 o 6 mesos per poder fer una obra, és difícil trobar-lo. Depèn, aquest any la Setmana Santa cau molt aviat. És veritat que des de la Setmana Santa fins a l'estiu encara hi ha un període en el que es pot treballar, però la voluntat i vaja, tenim la seguretat que per Setmana Santa aquestes obres, les quatre que tenim en marxa, estaran acabades.
Setmana Santa cau a finals de març, el Ram el diumenge 25, Divendres Sant el divendres 30,
sí.
Seran els dies claus de Setmana Santa. Pel que fa a les obres, la tertúlia d'ahir va tornar a sortir un dels dubtes que ja s'havia exposat, em sembla recordar, de l'any passat, doncs, encara amb l'obra del Front Marítim Oberta, sobre dubtes sobre la gestió de la runa. I ahir es posava damunt la taula el problema de l'acumulació de runa a la zona de l'entrada, a l'entrada sud de l'Escala, a tocar de l'escola l'Escolapi. Com està regulat aquest tema de l'acumulació de runa o triatge de runa en aquest punt? Això forma part del contracte, i bondats o maldats que l'empresa concessionària d'una obra pública a l'Escala doncs gestioni la runa d'aquesta manera?
Doncs tot bondats, perquè al final és un estalvi, això. És un estalvi per l'empresa, però quan és un estalvi per l'empresa és un estalvi per l'Ajuntament també, perquè en definitiva l'obra la paga l'Ajuntament, la cobra l'empresa però la paga l'Ajuntament. Per tant, si aquí doncs podem reduir la càrrega que pot suposar la gestió d'unes runes d'una determinada manera a partir de la cessió d'un espai temporal ben delimitat, ben controlat, doncs només hi té avantatges. Però és veritat que s'ha de regular bé, s'ha de controlar bé, i per tant no ha de malmetre l'entorn, i aquesta és jo crec que aquesta és la manera que es fa i que s'ha fet sempre. Per tant, és perfectament lògic, normal, que hi hagi un espai ben delimitat en el que l'Ajuntament cedeix per la possibilitat de gestionar aquestes runes, perquè si no, a vegades, quan es fa depèn quina obra, doncs aquestes runes, home, fer-ho amb viatges, amb camionets petits, i anar a fer la còpia allà, i des d'allà doncs amb un camió de més entitat que pugui doncs suportar més pes, fer el trajecte final fins al gestor de runes, aquesta és una possibilitat. I una altra, si no deixéssim aquest espai, seria que contínuament hi hauria un trànsit molt, molt superior, i a més de camions de més dimensió també. Tot plegat doncs fa que la solució més sensata sigui aquesta, que és la que ha fet l'Ajuntament sempre aquest i tots els ajuntaments. És una qüestió de pura lògica, això.
Uh-huh. S'entén que l'empresa té el compromís, un cop s'acaba l'obra, deixar allò net, clar, com s'ho havia trobat,
això seria,
per descomptat.
Per descomptat. I una altra cosa són abocaments incontrolats, que això ens preocupen i que detectem i que intentem buscar el responsable, i quan no, doncs no tenim més remei que fer la gestió directa des del propi ajuntament.
Uh-huh. Continua havent-hi d'abocaments descontrolats. Això és una cosa que no ha desaparegut amb el temps.
Sempre n'hi ha. De fet, són actituds poc respectuoses amb el poble, amb el medi ambient, però hi són. I hi ha gent, doncs, que té aquesta manera de treballar, i que això s'ha d'intentar, doncs, anar perseguint i resolent quan toca. I avui, doncs, parlem de runes, parlem bé al cap una situació que ens preocupa molt, i com que a col·lació jo crec que val la pena també comentar, uh-huh, i és el gran nombre de pintades que ens estem trobant darrerament. Grafitis en diferents espais, que ens fan anar molt malament, i tenim persones, doncs, activades contínuament per despintar-les i per repassar allà on cal, però això és un cos molt important per l'Ajuntament i que ens està generant problemes darrerament. Per tant, home...
Quins protocols s'activen amb tema de grafitis? Es netegen sempre, no es netegen sempre, es netegen depenent de la visibilitat o del punt on es pinta, i en cas que es trobés o es pogués comprovar o demostrar que ha estat una persona o altra, quin tipus de càstig pot rebre l'autor?
A veure, són moltes coses i no són fàcils d'explicar, perquè és veritat que... A veure, tothom és responsable de la seva propietat. Per tant, si a mi, a casa meva o a la meva façana, algú em fa una pintada, doncs, lògicament, jo sóc el responsable d'esborrar-la, uh-huh, en tot cas, de deixar-la, si ningú em diu que l'he d'esborrar, i no hi ha cap normativa que em prohibeixi tenir aquella pintada, que, esclar, tot això, la casuística és infinita, clar. Una pintada pot ser una franja, pot ser un... no ho sé, poden ser moltes coses, pot ser un grafiti, pot ser més petit, més gran...
pot ser una frase ofensiva...
Pot ser una frase, exactament, Per tant, aquí és difícil parlar-ne... Si la propietat és, per tant, és privada, aquí hi ha una responsabilitat privada. Però és veritat que depèn en quin espai, doncs, tot i ser un espai privat, doncs, convé, doncs, actuar de forma ràpida, perquè, per exemple, hi pot haver una pintada, doncs, ofensiva, i no es troba el propietari, o en aquell moment, doncs, allò hi hem d'actuar i s'ha de fer. I quan és una propietat municipal, doncs, evidentment, aquí és responsabilitat únicament de l'Ajuntament, i també ho ha de fer de forma ràpida. El que passa és que ens desborda, perquè, doncs, últimament, doncs, la veritat és que n'hi ha moltes, i tot i que tenim la policia local, doncs, i la gent que se'n cuida d'aquests temes, que també depèn de la policia local, molt amatents, i que hi ha qualsevol incidència ens ho fan saber el departament o l'àrea de serveis, i l'àrea de serveis fa l'encàrrec, doncs a vegades pot ser que quedi alguna, i per tant aquí sí que demanaríem d'alguna manera la col·laboració de tothom. Primer per detectar, a veure si algú té... doncs coneix qui pot estar fent aquestes pintades, això s'ha de denunciar, i després si hi ha alguna pintada en algun lloc concret, doncs, que és sensible i que val la pena, doncs, actuar de forma molt ràpida, doncs també que ens ho facin saber. Tot i que això, ja insisteixo, que tenim un protocol que s'activa immediatament i que intentem ser molt ràpids, però no sempre, doncs actuem amb prou celeritat.
Uh-huh. A quin tipus de multa s'exposa l'autor d'un grafiti o d'una pintada?
Depèn, no t'ho sabria dir, però òbviament té una responsabilitat associada al fet de pintar. Per tant, no és un delicte, és evident que no, però pot ser una falta, i doncs això, doncs, té una pena, doncs, aquí en forma de multa, res més. Però clar, s'ha de detectar, no és gens fàcil, però clar, hi ha
cost,
mecanismes.
I això quin cost ocasiona a l'Ajuntament al llarg de l'any?
Entenc que al llarg de l'any uns quants milers d'euros.
Ara en parlem, perquè hi ha hagut un repunt els últims mesos, i és una cosa evident si caminem o ens movem pel poble, que pot arribar a ser gastar l'Ajuntament al llarg de l'any netejant pintades, senzillament.
Ho estem fent quantificar, perquè clar, és un tema que ens preocupa, i però segur que uns quants milers d'euros al cap de l'any, seguríssim. Però ja no és una qüestió únicament econòmica, és una qüestió d'imatge i de veure i de projectar, doncs, la imatge d'un poble ordenat, un poble que respecta, doncs, l'espai públic, i per tant aquí d'alguna manera el que faig jo és una crida al civisme. I, per tant, és una mica el que volia dir.
D'aquí a 7 minuts seran a les dues, i si els oients, com estan fent els últims dies, doncs ens escolten però no interactuen, no ens truquen, doncs jo vaig estirant fils. Podeu fer-ho encara, 972-77-1000. Què us preocupa? Quina pregunta li faríeu a l'alcalde? Ens agradaria molt escoltar la vostra veu. 972-77-1000. Dilluns vinent, dilluns 29, ple ordinari a l'Ajuntament, serà el primer ordinari d'aquest any. Avui, demà hi ha la informativa.
Sí.
Demà, és, els dijous, eh? Sí. Es fa sempre el dijous previ al ple. No sé si hi ha algun tema que en destaqui per damunt dels altres. Què marcarà aquest primer ple ordinari de l'any, Víctor?
Home, és un ple amb molt nombre de punts a l'ordre del dia, de tota mena, urbanístics, temes de personal, temes de serveis. Hi ha poder un parell de temes que podríem comentar. Un és l'adjudicació dels serveis de platja. Després de 4 anys doncs, va finalitzar, va escoltar...
La setmana passada es van obrir pliques, la setmana passada fa 10 dies, i el tràmit passa per l'adjudicació formal, es fa en ple.
Exactament, s'adjudicaran en aquest ple. I també s'aprova també el ple de clàusules per licitar les terrasses de Riells, també, del Passeig de Riells, que són dos temes ja preparant l'estiu, preparant la temporada, i alguna cosa més, però vaja, potser aquests són els que destacaria per sobre la resta. Hi ha temes urbanístics que també són importants, però són ja molt tècnics i potser tampoc cal precisar massa més.
Mm-hmm. Aquesta és alguna pista, o aquests són, si més no, els temes que pot interessar de citar en un espai d'entrevistes com aquest. Abans del ple hi ha un cap de setmana, i aquest cap de setmana l'acte més destacat és la Festa de l'Esport, que ja vam una mica comentar dimecres de la setmana passada, però que avui hem tornat a l'informatiu perquè avui fèiem públic qui serà el conferenciant. I hem fet públic que Pau Campos, seleccionador català d'handbol en la categoria femenina, doncs farà una xerrada sobre la seva experiència sobre el món de l'esport en l'obertura d'aquesta Festa de l'Esport. D'alguna manera és una novetat per acabar d'ennoblir tot el gruix del que és la Festa de l'Esport, entenc, no?
Sí, crec que la Festa de l'Esport, jo crec que hem d'aconseguir entre tots que sigui una de les festes més emblemàtiques que fem a l'escala al llarg de l'any. L'hem anat fent de forma intermitent i ara tenim la voluntat de fer-la cada any, més enllà de reconèixer o de premiar algun fet concret, algun mèrit concret que faci referència doncs, a aquella temporada. Doncs jo crec que ha de ser una festa de totes les entitats i els clubs esportius, i amb aquesta voluntat s'ha convocat i amb aquesta voluntat doncs, hi dona aquest punt acadèmic, diguem-ho així, amb un conferenciant que explicarà, tal com dius, la seva experiència a l'èlit com a entrenador i com dins el món de l'esport. I en definitiva doncs, estan convidats tots els clubs i entitats esportives, i és la seva festa sobretot, perquè sempre dic que practicants de l'esport a partir de la gestió que es fan els clubs i a la base doncs, som uns quants centenars a l'escala, amb molta gent doncs, que hi treballa doncs, de forma altruista i molt sacrificada, diria jo, al capdavant dels clubs, a les juntes, als entrenadors, durant moltes hores, i tot això ho fan en definitiva perquè els agrada aquest esport i per contribuir doncs, a la formació d'aquesta mainada, nois i noies, que practiquen molts esports aquí a l'escala, i mereixen tenir aquesta voluntat que es convoca doncs, aquesta festa aquest divendres a 2:15.
Un altre tema que apareix perquè es nota o es percep per les xarxes o pel carrer una certa preocupació és a l'entorn de l'Estany de Poma. El càmping tancat de fa un temps, l'estiu passat es va fer una visita a tot l'entorn de l'Estany i en vam parlar bastament també en aquest programa. No sé si hi ha hagut cap novetat les últimes setmanes com perquè hi hagi aquesta preocupació, Víctor.
No hi ha hagut cap novetat i bé, en definitiva, aquí ja sembla que, doncs, que algú pateix perquè hi ha un risc de que d'aquest espai doncs, pugui tenir un ús privatiu i és un espai extraordinari des d'un punt de vista doncs, mediambiental, sens dubte, però també com un espai doncs, que té moltes possibilitats d'esbarjo, de gaudi per tots els escalencs. Tenim la zona de les Planasses, que és un pulmó doncs, a tocar de la trama urbana, i després d'aquesta, segurament, per dimensió, tota aquesta peça que sé en forma rectangular, que va més enllà de l'Estany, doncs també és un lloc absolutament estratègic i que l'Ajuntament ja va tenir molta cura en el seu moment, el 85 amb el Pla General i el 93, de protegir convenientment. Per tant, no hi ha cap risc en absolut que aquests terrenys siguin privats i tinguin un ús, per tant, limitat. I tot aquest espai, doncs, aproximadament del total, un 70% seran cessions, quan es desenvolupi tot això, que hi ha una figura urbanística, es diu PEMU, que és la que l'ha de desenvolupar, i per tant, tant tot l'entorn de l'estany com molt més, perquè estem parlant, ja dic, d'un 70% de tot aquest espai que és enorme, doncs això té vocació de convertir-se en espai públic, sí o sí. Per tant, aquí no hi ha cap mena de risc i, per tant, no hem de patir i tenim molt present aquest govern i segur que els que vindran també, siguin del color que siguin, que l'Estany de Poma és una joia que hem de cuidar i que hem de saber gestionar de cara al futur de l'escala perquè està doncs, en un espai doncs, únic des de molts punts de vista. Arqueològic també, fins també se n'ha parlat i també hi ha restes, sí.
Amb aquest recordatori arribem a pràcticament a les dues. Víctor, moltes gràcies una setmana més per l'atenció envers els mitjans locals. Ens citem per d'avui en vuit, el dimecres vinent.
Perfecte, moltes gràcies i molt bon dia.
El punt de les dues, notícies ara les d'àmbit en general. Notícies en xarxa, edició migdia.
Molt bon dia.